dolços
de Catalunya.
Farem ràdio envoltats d'arbres amb flor. Una experiència única de sensacions, olors i gustos.
El dia que comença la primavera, Islàndia a la terra de la fruita més dolça del món.
I el paradís d'Instagram.
Dilluns 20 de març a les 7, Islàndia. Amb Albert Om des d'Aitona. Amb el suport d'Aitona Gourmet, l'Ajuntament d'Aitona, el Consell Comarcal del Segrià i Ara Lleida, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. RAC 1. Tots som 1.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
3.779 0 3 7 7 9.
Sèrie
123 1 2 3.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que aquest 19 de març se celebra el sorteig extra dia del pare de l'11, amb un premi de 17 milions d'euros. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Salutació des d'aquí a l'Aleix. Un minut per sobre de la amb el Ferran Martínez, amb el Juan Irigoyen, amb el Marc Barbà, amb en Joan Camí i amb la Marta Ramon. Avui hem d'explicar també, Marta, les novetats que hi ha hagut en aquest cas Negreira, que precisament venen de José María Enríquez Negreira.
Sí, perquè l'ex vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, ja ho direm, s'ha personat ell mateix en la causa del cas Negreira.
Sí, sí.
Ho va fer el passat 6 de març perquè vol tenir coneixement de totes les diligències que es practiquen i del sumari del cas. Així, quan sigui interrogat, sabrà exactament què és el que han descobert els querellants i denunciants. És
un pas, diguem-ne, jurídicament lògic.
Un pas jurídic, sí.
Per tenir,
encara
bàsicament,
que,
per dir-ho clarament,
sorprendre,
accés a tota la informació que li pot anar en contra a ell mateix. De fet, avui, precisament, el País ha tingut accés a la declaració d'Enríquez Negreira davant Hisenda, va negar que pagués als àrbitres amb els diners que rebia del Barça.
Sí, se li va preguntar expressament si amb el que rebia del Barça havia pagat algun cop un àrbitre o exàrbitre i va dir que no. Enríquez Negreira també va remarcar que el Barça considerava que es perjudicava l'equip i que se n'afavorien d'altres i que el club blaugrana volia assegurar-se que no es prenien decisions en contra del club, que tot fos neutral. I també va explicar que sempre tractava directament amb els presidents i que s'hi reunia com a molt 6 vegades l'any.
I aquesta tarda l'àrbitre querellant Estrada Fernández ha emès un comunicat.
Sí, en què, a més de celebrar que dimecres fos admès a tràmit la querella, ha reivindicat que mai és massa tard per lluitar de forma clara i decidida contra la corrupció esportiva i que tota diligència i celeritat és poca. També diu en aquest comunicat Estrada Fernández que vol defensar l'honorabilitat dels àrbitres espanyols i la neteja de la competició.
Molt bé. Doncs una setmana més, seguim esperant explicacions i una setmana més, insisteixo, jo estic molt d'acord amb el que deia abans el Marc Marvà, seguim amb el que vam dir des del primer dia, que aquí hi ha dues notícies. Una notícia és que el Barça va comprar àrbitres. L'altra notícia és que algú va fotre mal la caixa, perquè hi ha calés que no sabem on han anat a parar. Jo crec que el Barça el que s'hauria de concentrar és en esbrinar per què dimonis es van pagar aquests calés, a on estan aquests calés, i si algú es va fotre mal la caixa, qui és? I anar per aquestes persones. Jo penso personalment que el Barça no va comprar àrbitres. Més que res, perquè si hagués comprat àrbitres, vaja,
Ho
va fer molt malament. És, jo crec que els pitjors diners invertits de la història de la corrupció. Vull dir, és la xapuza més gran, el barbarisme de la història de la corrupció. Perquè és que no hi ha proves fefaents, tangibles amb el pas del temps, que demostrin o que, com a mínim, exemplifiquin que el Barça va comprar àrbitres. Llavors, qui va fer això, has de ser realment fluix en termes de corrupció. És veritat. Per tant, des d'aquesta perspectiva, jo crec que el Barça, en aquest sentit, també pot argumentar això. Ara, això no treu que sigui extremadament sospitós que paguessis al vicepresident dels àrbitres.
Sí, Dani, jo estic completament d'acord amb vos, però això jurídicament no te sirve para nada. Con que haya venido la intención...
Sí, sí, totalmente.
Es que acá tenemos que analizarlo en los términos que hay que analizarlo, que son los términos jurídicos.
Y aquí anava la segona part. en cas que hi hagi hagut aquesta intenció, en cas que realment hi hagi hagut la intenció d'adulterar el resultat, llavors, aquí sí, absolutes responsabilitats també, en aquest sentit.
No, lo que hay que hacer
perdó, absolutes responsabilitats, i, perdona, i ja acabo, Juan, i amb totes les de la llei. Per què? Perquè és que realment, hi torno, és que s'ha set, llavors, si això ha passat realment, s'ha set molt burro. Perquè s'ha intentat fer una cosa que podria dur al Barça una de les seves pitjors situacions institucionals i a sobre no te'n vas aprofitar. Vull dir, és que em semblaria increïble.
Al marge d'això, és que tenés que dar la explicació. Perquè si no, estàs complicat jurídicament perquè con solo la intenció te poden condenar.
Sí, 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 sí.
Entonces, por eso se necesita la explicación.
Sí, sí.
Obviamente se necesita por los socios, evidentemente, porque son los verdaderos dueños del club.
Y tan.
¿Sí? No son esta gente, que son representantes, de alguna manera, de los socios. Sino también porque es un problema jurídico, que el club está judicializado.
Sí, sí, sí.
Y no todos ellos, algunos de ellos. Pero
el club sí, como persona jurídica.
Pero el club sí.
Sí, sí, sí.
Amb això que diu el Juan, i recuperar una mica el discurs de Laporta fa menció en el seu discurs a socis i jugadors, que aquí, o sigui, dins, diguéssim, de tots els protagonistes o de tota la gent del Barça, els jugadors a dia d'avui, o sigui, et pots treure el barret entre cometes com estan sent capaços de driblar tota aquesta situació al camp on van per una banda i tot aquest cas va per una altra. De moment ja ho vam veure a la catedral, i són els jugadors qui ho aniran pagant, entre cometes, quan vagin a camps visitants i vagin rebent tot aquest suflé que s'està creant.
Jugadors que no tenen ni punyetera idea de què dimonis està passant.
Ni idea què passa. Que... L'altre dia Rafinha li van preguntar qui era Negreira i va respondre que no ho sabia.
Sí, sí.
No? O sigui, això per una banda dels jugadors. I l'altra, l'afició, de moment no hi ha hagut cap soci que s'hagi personat.
Correcte.
A la causa, una cosa que em sorprèn moltíssim, per una banda. I l'altra, a veure com reacciona també al Camp Nou en un partit com el de diumenge, que no sé, en cert punt em sorprèn, però alhora m'inquieta que Laporta surti a demanar-li als socis que s'entrin amb l'equip i tot, per, entenc, amb una certa inquietud de que se li pugui girar en contra en algun moment. Sí. Una cosa que jo crec que ara és impossible, tenint en compte que no hi hagi hagut cap soci que s'hagi personat en la causa, no? Per tant, aquests dos protagonistes, també, o actors que són jugadors, que ho estan patint quan van fora de casa i ho seguiran patint, i de moment els socis que sí que de moment estan al marge en un club com el Barça, i és una cosa que em segueix sorprenent.
No, supongo que una cosa, y te dejo muy corta.
Sí, sí.
La mirada de los otros. Yo me pongo en la piel de un aficionado del Betis. Cuando a vos la información que te llega, y recién se me estaba aferrando el texto este de Argentina, ponen las claves que explican el mayor escándalo del fútbol español.
Claro, claro.
O sea, la mirada de un aficionado del Betis, o de uno del Celta, o de uno... Es la que te compra este relato. Mm. Te compra el relato del mayor escándalo.
Basado también en el clickbait, ¿eh?
Sí, sí, sí. Però és el món en el que vivim.
Sí, claro, és el món en el que
vivim.
Precisament aquí, perdona, Juan, com que aquest relat és tan poderós...
Que a més encara te l'infla més.
Clar, clar, clar.
Te l'infla més reputacionalment, eh?
Com que aquest relat és tan poderós i s'està erigint des d'una perspectiva internacional, més potent havia de ser la teva defensa. Més ben dissenyada, més ben construïda, més ben estructurada, teixida i, sobretot, comunicada.
A nivell de reputació, aquí hi ha una feina per fer que el Barça crec que l'ha deixat davant.
Sí? És que no l'està fent.
No l'està fent.
I va tenir un avantatge. Perquè
és difícil de salvar.
Perquè el Barça sabia que hi havia aquesta informació periodística coença, i el Barça va tenir dies i sabia que s'estava investigant tot això. Vull dir que el Barça, a nivell d'estratègia de com reaccionar,
sí.
No és que es llevessin un dia tota la cagarada a sobre.
Feia setmanes
que tenien la pudor i sabien el que anava a passar.
Sí, sí. 10 minuts per sobre de la mitjanit. Hi ha notícies bones, també, al Barça. El Barça està a 9 punts per davant del Madrid, tant de bo el diumenge estigui a 12 punts, el Barça està a 0-1 en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei davant el Real Madrid, tant de bo arribi la final, i demà el Barça estrenarà una samarreta. I can't help the money, Sou de Rosalía o no sou de Rosalía?
Jo sí.
Val.
Sí.
Sí. Sí. Sí.
Molt.
Sí? T'agrada molt,
mucho.
Eh? Val.
Sí. Sí, o sea, sí. Es un encuentro increíble todo el personaje, sí, la música, todo.
Ah, això és un gran...
Casi
gran,
ya son Astras a Rubiras.
Es que es un gran encert comercial.
A nivel artístico, o sea, como artista completa, debe ser de los últimos, no sé, no quiero exagerar, pero desde quién no aparece un fenómeno como...
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, Amy Winehouse, que había sido un fenómeno en su momento, era... muy puntual, no bailava, no, esta te es completa, te hace todo.
Sí, a més és que interpreta molt, no? Quan fa els concerts, és un espectacle incansable, perquè a més que s'hi deixa la pell i actua molt, no?
I popular, interpreta molt. Porque Björk, sí, sí. Por ejemplo, la islandesa era como muy de culto, muy de nicho. Esta te abarca todo.
Sí. Jo de fet crec que és
molt eclèctica, també.
És d'aquestes artistes que, com que és de casa nostra, a vegades no valorem l'impacte internacional,
sí,
que té.
Sí, potser penses que només... perdó, que només és aquí.
Jo
crec que és un gran encert del Barça.
Ara ho porto al terreny personal, serà molt breu, l'anècdota, però la vaig veure a Londres en un concert que jo em pensava que hi hauria sobretot molta gent espanyola, hispana, treballant i vivint a Londres, i em vaig sorprendre molt veure que el públic era 50-50.
Clar, i quanta gent havia?
No ho sé, però era l'O2 de Londres, hi havia molta gent,
sí, sí.
I estava ple, era sold out.
Una cosa con esto, perdón, hablando. Bien que en este momento del Barça ese ya se ha significado.
Sí, estic molt d'acord. Estic molt d'acord. Tenint en compte com està reputacionalment, que jo crec que els patrocinis tiren molt d'això, perquè les marques volen,
clar,
marques
té
sòlides...
Té molt a veure amb Spotify,
clar.
Amb la col·laboració amb Spotify.
Però és un moment estrany.
Sí, sí, clar, evidentment, si l'artista i l'equip de l'artista no hagués volgut, doncs suposo que s'hagués pogut fer enrere, no?
Sí. Demà, aquesta samarreta, alguns l'han comprat, 400 euros una, diguem-ne, el prototip, i 2.000 la signada. Algú l'ha comprat, per cert, d'aquí?
No.
No? Val.
Okay. ¿Qué vale? ¿Cuánto vale?
400.
No. 400?
I, sí, 400 el prototip, i 2.000 l'exemplar i 2.000 la signada. Per tant... Podries?
Poquit.
No, ah, sí, clar. Home, si passes el dia fent
tertúlies. A mi m'agrada molt la samarreta.
No? Demà...
Que gratuïta, eh?
Més enllà del cap de setmana, que evidentment acabarà amb un Barça-Madrid, demà ens espera una tarda allò més entretinguda. Ara també parlem de Champions, parlem de la llista de la selecció, però demà tenim dos partits en representació catalana. Miquel Agut, ens espera una tarda, insistim, d'allò més entretinguda, jugant el Girona i l'Espanyol, l'un després de l'altre. El primer que entrarà en acció és el Girona. Bon partit al camp del Rayo.
Tens raó, bizcochito, començarà a jugar al Girona.
És una cançó
de Rosalía.
Està superout,
He vist amb la cara de l'Àguila, he vist que no sabia d'on que ella.
Més grans de la meva vida.
Espera, i per això l'altre dia el Barça anuncia a les xarxes amb el xiclet, tots els jugadors amb xiclet, perquè en el videoclip de Rosalía mastega xiclet.
Dóna un context.
I la cançó es diu Bizcochito. M'encanta. Té un carisma fora de tot.
Mira la part rosa, Mar Barba. El treus? No l'hem explotat, aquesta part rosa de Mar Barba.
Sí.
No sé, cuando con el Ola ahí...
A mi m'encanta.
Mar Barrosa, podríem dir-li. La platja, molt bé.
Vinga, s'entén, sisplau.
Aguilar, el tros de l'oreja de Van Gogh, i no saps de què li parles. Mira, el pare Pasic.
Me mando tu mano, Rito. Me mando jo que me mando malo, Quito. Yo no soy ni vas a tu
Quito. Noia, pitjor és que les has ballat totes.
Ah, sí?
Home, i tant.
Segurament.
T'hem vist.
Ah, sí? Parlem del partit del Girona.
Ballar és un verb...
Vinga, va.
Bé, endavant, gràcies. Un quart de cinc, Rayo Girona, que podríem dir que és un clàssic de les últimes temporades, perquè s'ha jugat a primera i a segona. Últim precedent a primera divisió, 1 de març del 2019, 0-2, gols d'Estuani. Qui entrenava el Rayo Vallecano?
Mitchell.
Premi. Mitchell entrenava el Rayo Vallecano. Qualsevol diria que estan veient el guió que tinc a punt aquí a sobre la taula. Aquella temporada de mal record, perquè van baixar els dos.
Sí.
El Girona semblava que tenia la permanència a la butxaca amb aquesta victòria i un altre Leganés, i van acabar perdent la categoria.
De fet, Mitchell no va acabar la temporada.
Ah, exacte.
espero que acabi aquesta, oh, que tant, crec que sí, sí, però serà la, serà la primera vegada a primera divisió que acaba una temporada, perquè ni amb el Rayo ni amb l'Osca ho ha aconseguit. A segona divisió, 2-1, derrota a la fase regular, i 1-2, victòria que no va servir de res a l'anada de la final per l'ascens. Aquesta temporada, la primera volta, empat a 2, el Rayo que arriba al partit amb 35 punts, 8è, el Girona que és 12è amb 30, 4 per sobre del descens. Per tant, si guanya, saltarà a la desena posició i obrirà momentàniament un forat de 7 punts amb el de 7, amb el descens. Però diu Mitchell que no té por i que està molt tranquil amb la qualitat del seu equip.
És important, però jo penso que estem en una bona posició en la classificació. No tinc por de res. Confio molt en l'equip, en el treball, en el meu treball i en com veure al meu equip. No, no tinc por, res.
L'equip madrileny que està en un mal moment, sí, ve d'un 3-0 al camp del Celta, fa 3 partits que no marca, segur que marca demà, n'estic convençut.
Esperem que no.
Fa, no, ja t'hi pots esperar segut que marcarà. I fa 5 partits que no guanya. Per Mitchell, independentment d'aquest moment, són un rival duríssim.
És un equipàs, en un entrenador que per a la gent de Vallecas és top, perquè juga molt directe, té una transició espectacular. La seva pressió és de les millors de la Liga. Em sembla que són, junts a l'Atlètic i al Barça, l'equip que més recupera en camp rival.
I contra un Rayo millor o pitjor, evidentment per ell, fill de Vallecas, tornar a jugar en aquell camp sempre és especial.
És un partit molt especial, és un partit que sempre ho serà, perquè he nascut en Vallecas i bueno, la meva trajectòria com jugador i també com entrenador és en el Rayo. És un partit molt especial que no m'agrada jugar, però és el que toca i ja està.
La principal baixa del Girona, per descomptat, Aleix García, que es va lesionar en el partit contra l'Atlètic de Madrid. Una lesió
fumuda,
que
fumuda aquesta lesió, eh?
Sí, teòricament l'apartarà dels terrenys de joc entre mes i mig, el sí. Que va ser que venti l'aturada per seleccions pel mig, doncs com a mínim podrà esgarrapar uns dies de recuperació. A més, el Girona, després de l'aturada de seleccions, juga contra l'Espanyol un dissabte a Montilivi i no torna a jugar fins un dilluns, el dia 10, per Pasqua, al camp del Barça. O sigui que hi haurà prou espai perquè pugui perdre's pocs partits, tot i l'abast de la lesió. La resta d'absents, Callens, Jan Couto, Ibrahima i Angel i Joel Roca, i una baixa important al Rayo per sanció, Ivan Balliu, el gironí, que no podrà jugar per acumulació de targetes. El bàndol madrileny, Iraola, alerta de la capacitat ofensiva del Girona i preveu aquest tipus de partit.
Ellos no cambian de la seva forma de jugar, pues tampoco, entonces no creo que haya una gran diferencia por eso. Sí que creo que va a ser un partido físicamente exigente, porque los dos equipos queremos jugar. Allí ya lo fue, un partido que al final pues, acaba 2-2, pero mucha ida y vuelta, ocasiones para los dos equipos, y que sí que va a ser demandante para el jugador en ese sentido.
Últim partit abans de l'aturada per compromisos de seleccions. Hi ha 4 jugadors del Girona convocats, amb l'Espanyola Sub-21, Arnau i Riquelme, per fi, amb l'Uruguai, Santi Bueno, i amb Ucraïna...
Santi!
Això és molt burro. Que bueno, bé, i després l'altre...
Les petites guerres aquí, Ferran Martín.
Para, una cosa, para.
Siganco fa amb Ucraïna.
No, ahora que vemos que a Ferran Martín se habla de su pollo.
Sí.
¿De su qué?
De su, una cosa, una argentinada, de su protegido. Para llevar a David García podemos llevar a David López.
Mira, sabia que anaves a dir això. No tenies cap mena de dubte. No? Qui xula demà, Miquel?
El pitjor àrbitre de primera. González Fuertes.
Un abraçat.
El Val Caire Lange.
Si ens està escoltant. M'agrada, Déu.
Gratuito, és?
No, gratuito. Està fonamentat amb dades i amb tot el que vulguis. Aquesta temporada va arbitrar el Girona al camp de l'Elx i va indicar una falta a Oriol Romeu en un gol claríssim que es va inventar. Sort que després el Girona va aconseguir guanyar.
El Girona i després l'Espanyol, Joan.
Sí, partit vital, importantíssim el que jugarà demà l'Espanyol contra el Celta abans de l'aturada. Ara mateix l'equip blanquiblau està només un punt per sobre del descens i necessita la victòria i millorar els números a casa perquè és el segon pitjor local de la categoria, només ha sumat 13 dels 36 punts possibles a casa seva. Però més enllà d'aquest partit, el nom del dia ha estat el de Joselu. Diego sí. Martínez ha valorat la seva convocatòria.
Y la verdad es que lo de Joselu, me alegro mucho por él porque ejemplifica algo que una idea y un principio, ¿no?, que llevo comentando desde hace mucho tiempo, que cuando uno se entrega con generosidad, con compromiso, con humildad desde el primer día, como ha hecho él, al equipo, el equipo también te lo devuelve multiplicado por 10, por 100 o por lo que sea.
L'Espanyol s'ha exercitat aquesta tarda a l'estadi i ha quedat concentrat fins demà a l'hora del partit. Keidi Vare, Pedrosa i Gori segueixen fora. Pierre Gabriel no estarà disponible després de lesionar-se al Bernabéu i Brian Olivan és el gran dubte que té Diego Martínez. Al davant, un Celta de Vigo que es troba en el millor moment de la temporada, 31 punts, a 5 del descens, 3 partits sense perdre, 2 victòries i un empat i 3 porteries a 0 consecutives. Carballal té les baixes d'Òscar Rodríguez per sanció i Mingueza i Marche Sin per lesió.
Bueno, creo que está en un buen momento, creo que en las últimas jornadas viene en un buen estado de confianza. Es cierto que analizando los partidos el acierto que están teniendo es importante y también es cierto que va a ser un partido pues muy, muy, muy complejo, muy difícil, con jugadores que se descuelgan muy bien desde segunda línea, jugadores con talento, con calidad.
Serà un partit especial per Denis Suárez. Diego Martínez creu que és important equilibrar les ganes amb la prudència.
Con el ajuste óptimo de la activación. Es decir, tan importante es esas ganas, ese deseo que el equipo tiene de ganar, como tener el control emocional suficiente y la inteligencia de cara a respetar el plan de partido y de cara a entender qué es lo que necesitamos en cada momento para competir mejor.
Cuadra Fernández serà l'encarregat de dirigir el partit amb Gil Manzano al bar.
Cuadra Fernández? Molt
bé. M'agrada més Cuadra Fernández que el que hi haurà al bar, que és Gil Manzano.
Molt bé. Sí, home, i tant. Sí, per cert, tenim a l'aparador dues entrades per al partit de demà, per aquest Espanyol-Celta. El primer que truqui al 902-47-700, 902-47-700, s'endú aquestes entrades per veure demà el partit a Cornellà al Prat. I com deia el Joan, és una de les notícies del dia, i a Madrid en van plens els titulars, la llista de Luis de la Fuente.
Amb Dani Aguilar.
José Lu, imagino que merescut, no?
Sí,
val. Merescut, José Lu.
Esperaves que hi hagués algun tipus de desacord a la taula?
No. Val, és que hi ha hagut un silenci que m'he espantat.
He vist algunes cares de gent que no està molt d'acord.
Màxim golejador espanyol.
En aquesta taula o en general a la vida?
No, en aquesta taula.
De nombre. Ferran.
Què dius?
Perquè és pericol que veus.
A veure, para.
Ha fet un. Sí. Com? Em sembla com no.
Sí, millor. José Lu Borja Iglesias.
Un insult que no tornarem a repetir.
José Lu Borja.
D'entrada, no llegeixes Mundo Deportivo, el diari de referència per qualsevol treballador del jugador, perquè ahir, a la prèvia, ja es donava com a segur que José Lu entraria a la llista.
Sí, però això, a mi això m'és igual. Jo estic parlant de la teva cara quan has dit això.
Què tiene que ver?
Sí.
Tu informació con tu voluntad.
Exacte. No, estic d'acord que mereix... Perfecte. Està a la llista per la temporada que està fent José Lu. Ha marcat contra el Barça, contra el Madrid, és el davanter...
Farra.
Espanyol Farra, amb més gols.
L'espanyol que més gols porta a la Lliga. Mm. A mi, sincerament, m'ha sorprès ara ja seriosament la...
Sí, de fet, repassem la llista. Si anaves a parlar de sorpresa, repassem un moment la llista. Joan.
Sí, primera llista, com deies, de Luis de la Fuente pels dos primers partits classificatoris per l'Eurocopa de l'estiu que ve. Dissabte que ve a Màlaga contra Noruega i tres dies després a Glasgow contra Escòcia, com s'esperava, unes quantes novetats, i el Barça perd pes. De fet, hi ha 15 canvis respecte a la llista del Mundial, l'última de Luis Enrique. Tres convocats del Barça, Valde, Gavi i Pedri. Pedri finalment no hi anirà, que està lesionat. Grans absents, Jordi Alba, Eric García, Ferran Torres i Ansu Fati. Sergio Busquets, recordem que ja està retirat de la selecció espanyola. Respecte al Mundial, cauen també Unai Simón, Azpilicueta, Pau Torres, Guillamón, Carlos Soler, Coque, Llorente, Asensio, Jeremy Pino i Sarabia. Les novetats, José Lu, el davanter blanc i blau, ara ho comentàvem, convocat per primera vegada amb la selecció espanyola absoluta als seus 32 anys. A més, entren Kepa, Gaià, Íñigo Martínez, David García, Pedro Porro, Zubimendi, Fabián, Miquel Merino, Ceballos, Brian Gil, Gerard Moreno i, atenció, Iago Aspas i el tan reclamat Nacho.
Oh!
I repeteixen respecte al Mundial Robert Sánchez, David Raya, Carvajal, Laporte, Rodri, Morata, Dani Olmo i Nico Williams.
Ara escoltem protagonistes. Abans, sobre aquesta llista, Ferran.
Són 16 canvis, perquè se li ha de... Bueno, són 15 jugadors nous, i segurament seran 16, perquè ara és possible que entri Gabri Veiga en el lloc de Pedri, que ja està amb la sub-21 a Veiga, o sigui que... normalment tirarà del xaval del Celta, que està fent una gran temporada,
sí, té molt bona pinta, sí.
És un jugador que ha estat fins a l'últim moment a punt d'entrar a la llista. A mi m'ha sorprès sobretot la revolució de la Fuente, perquè venia dient que mantindria molt la base i que donaria continuïtat a la transició que ja va començar Luis Enrique. Sí que hi ha alguns canvis, tipus Unai Simón, que és per lesió, el de Pedri també, òbviament, però altres com l'entrada d'Aspas, per mi és la sorpresa... Sí.
És que això d'Aspas era...
A llista. No entenc...
Sí, però si era un cas com el de Canales. És a dir, que jugadors que segurament tothom hauria dit que eren seleccionables, però que...
A mi em sembla que per un tema d'edat, amb 35 anys, un futbolista que està absolutament fora de l'òrbita de la selecció, tornar a entrar per començar un projecte nou...
Ah, que no estàs d'acord.
Jo no estic d'acord.
Ah, val.
Això estic completament d'acord amb Ferran. Sí. I no solament això, per ser un seleccionador que viene de la sub-21 i va a generar recambio, me parece una lista muy vieja de edad.
Mira, jo crec que no.
¿Cómo que no? Dame la edad de los delanteros.
Jo crec que no. Potser a dalt és l'únic... A dalt tens a Olmo, tens a Oyarzábal. Els titulars seran Dani Olmo, Oyarzábal...
Morata.
Bueno, Morata...
Però Morata, tia, 29
Morata anys. Jo crec que entra a última hora. No crec que sigui tampoc un fix amb ell. Qui més hi ha? Pots repetir la llista? Que
Morata, Brian Hill, José Lu, Olmo, Oyarzábal, Gerard Moreno i Nico Williams, que no és davanter. I
Nico Williams. Jo crec que la davantera titular d'Espanya de la Fuente... Ara mateix és Dani Olmo, si estan bé, Dani Olmo no està del tot bé, és Dani Olmo, Oyarzábal i Nico Williams.
Jo crec que hi ha dues apostes molt clares.
I qui juega de...
Oyarzábal, de fals nou.
Sí, perquè ha jugat, de fet.
Amb Luis Enrique ja ho ha fet.
I amb Luis de la Fuente.
I amb de la Fuente també. I de la Fuente, l'objectiu de la Fuente és donar molt pes a la generació oblidada, que és amb la que ell va guanyar l'Europeu Sub-21 el 2019, que són...
Ceballos,
Fabián, Miquel Merino... Dani Olmo, Oyarzábal, hi havia més jugadors, Unai Simón a porteria, són aquesta la base de la selecció, que serà la base de la selecció
olvidada
de la
por
Fuente.
Quién? Olvidada per qui?
Olvidada per Luis Enrique.
Ah. No, sé.
Perquè... Calla,
no,
miraves...
no, de fet...
I la transició que ha fet ha deixat fora a tots els capitans de l'època de Luis Enrique, ha deixat fora... Bueno, a Rodri també estava en aquest europeu, Carlos Soler, que no ha entrat, però també Ferran Torres no ha entrat, Gallà, però és un jugador no que no que compta, Gallà ara m'enganxes,
no, però... No, Gallà, però sí que
sí.
Però el Coque no està, Jordi Alba no hi és, Busquets s'ha retirat... Sergio Ramos ja va parlar amb ell perquè no hi aniria.
Oi, no hicieron pregunta a Sergio Ramos?
No, apenas. Però per això em sorprèn que opti per Aspas. Tot l'altre és més o menys el que podíem esperar, però l'entrada d'Aspas per a mi és la que més em sorprèn.
Sí, per mi hi ha dues apostes personals molt clares, però sí que és cert que jo crec que les porta perquè els coneix molt bé, que és el cas de Fabián, que no està jugant al Paris Saint-Germain, i de fet la temporada està sent molt fluixa, i Brian Hill, que és un futbolista que tampoc està rendint, però sí que els coneix de l'etapa de la sub-21, i per mi molt significatiu portar un central com David García, pel tipus de central que és, i portar un davanter com Joselu, pel tipus de davanter que és. Jo crec que no ens hauríem d'imaginar aquests dos jugadors com un argument principal, sinó com un recurs que tantes vegades li hem exigit a la selecció espanyola que hauria de tenir, perquè hi haurà moments de partit...
El davanter,
per jugar contra Noruega, que és un equip que per dalt va bastant bé i necessites aquest potencial de futbolista.
No, jo veient la llista, la primera sensació és que el nivell és baix. O sigui, així és bastant contundent, però...
Home, i més...
I està sent benèvol.
Sí, per greuges comparatius.
Sí, llavors mires i per línies, me l'estava mirant abans, et diria que... tens un mig camp de Champions, o sigui, tens Rodri, tens Gavi, tindries Pedri també, però tens Tobi Mendy, o sigui...
D'Europa League, més que de Champions.
Et diré de Champions, fins i tot. al sí, mig camp, no, al mig
no,
camp.
No, sí,
vols dir que juguen a Europa League, aquests
sí,
jugadors?
Sí, però sí. És a dir, és el millor que tens, i et diria, home, tens tres jugadors com Rodri, Gavi, Pedri, i a partir d'aquí, si vols, inclou Zubimendi o Ceballos, de molt nivell, que estarien entre els 30 millors migcampistes del món, els tres titulars que posis. Després tens una defensa, aquí sí, d'Europa League, i després la davantera és que és, no està... No està, sí, és que no està ni en... si féssim aquesta no, comparació una mica. Llavors, a partir d'aquí, si Luis Enrique, després és un altre tema com de concepte. Si Luis Enrique va començar una revolució que va ser brutal, ara el De La Fuente comença una altra, amb tots de canvis, doncs a veure cap on va la selecció, a mi em sorprèn.
Juan, campió del món.
Muchas gracias por sí. Muchas gracias por llamar por mi nombre.
Sí. Me vaig dir que durant 4 anys et diria així.
S'ha aixecat 4 centímetres de la cadira, ho has notat o no?
Sí, cosa,
està l'habitant.
Sí.
Cosa que vol dir que durant 4 anys estarem parlant.
No, estic completamente de acuerdo. O sea, vos coges la lista y lo venía hablando con... Lo habíamos, lo, te dije algo que a mí antes, o sea... No asusta esto.
No, claro.
No asusta a nadie.
Pero es que no hi ha...
No hi ha més,
eh?
Tens raó, eh?
Com millorareu aquesta llista?
Com ho faries?
Com millorareu aquesta
llista? No, és que jo no pretenia dir que el que...
M'he preguntat com era mejor.
Què dius?
Sergio Ramos.
Perdó.
Està sent polemista.
No, però un moment. Sergio Ramos, ara per
acabar. Aquesta temporada...
No, jo quiero que con el papel que trajo Camille en la mano.
Sí.
Yo no tengo ningún jugador titular... en un equipo primera línea de Europa. Mm. El único Sergio Ramos.
Sí.
Listo.
Rodri.
Rodri. Rodri Gavi.
Però sí. Diria.
Hi
ha molt pocs.
Sí. Rodri Gavi.
Gavi, primera línea de Europa. El Barça està fuera.
Bueno, vale, ok.
Bueno.
És el líder de la Lliga Espanyola, sí. El Barça, tío.
Primera línea de Europa, Kepa, Champions League.
Si quieres, puede estar.
Clar, sí. Però és que això que diu el Juan, jo crec que tu però, sí, tu mires el full aquest de la convocatòria i el primer que t'inspira això és per mi, eh?
Ai, hombre!
No, jugadors i la fotografia del seleccionador espanyol. I a mi em sembla que... I vaja, no hi tinc cap interès ni cap... Però és a dir, que Luis de la Fuente segurament no és qui pensaries que hauria de començar un projecte. Perquè, per exemple, si tu veus que tens un entrenador com Luis Enrique, que ja ha cremat aquesta etapa, però que dius, fa aquesta convocatòria o una altra, però és ell, penses, t'agafes al seleccionador d'alguna manera.
Sí, com va dir... de Luis Enrique, aquesta convocatòria l'hagués pogut fer Luis Enrique.
Clar, quan Luis Enrique arriba al Barça...
Però tenia una credibilitat, clar, Luis Enrique,
això vull dir,
d'entrada.
Quan Luis Enrique arriba al Barça, no diu, el líder soy jo. No? Quan Luis Enrique arriba al Barça, diu... Exacte, diu això. I jo, aquesta convocatòria, jo no sé fins a quin punt, potser sí, eh? I parlo des de la distància, però de la sensació que tinc, que els jugadors que hi hagi, quan De La Fuente els digui això o allò altre, si se'l creuran com es creurien Luis Enrique, o es van creure Del Bosque en el seu dia, per molt que la generació fos molt més florida que aquesta, i tot el que tu vulguis, o si no se'l creuran tant, que jo crec que això també, bueno, també hi fa.
Tiene la suerte que los conoce...
El que et diuen alguns jugadors és que han estat amb ell és que és un gran gestor de grup, però que, evidentment, amb totes les comparacions amb Luis Enrique, amb metodologia, doncs les perdrà.
No s'enfilarà una bastida, no es posarà ulleres de sol.
Però perquè Luis Enrique és un extrem.
Clar, evidentment.
Clar. El que passa que sí que parlen molt bé ell en quant a això, gestió de grup. I a veure, és un home que aquí, amb les pintes que vulgui, les seves...
Twitch no va, exacte.
Però va aconseguir ser campió d'Europa sub-21 amb una generació que tampoc tenia cap jugador top.
Yeah. Sí,
molt repetit.
No, que la sensació és que quan li vagin malament les coses, que probablement li aniran malament, tindrà molt poc pes.
Sí.
No, és veritat.
No tindrà
però
suport.
Però més que res pel nivell i el talent que té a l'equip, que no és el de els grans anys de la selecció espanyola. És a dir, jo crec que Espanya pot perdre pot generar dubtes, i abans de mirar els jugadors crec que es mirarà la banqueta.
I per cert, el primer partit d'Espanya amb aquest seleccionador contra Noruega, allà hi ha Haaland, hi ha Sorloth i hi ha Odegaard.
Sí, sí.
Per tant, vull dir que del mig del camp cap endavant
David és una selecció.
Una duda, molt ràpida, per a tots. ¿Recuerdan una convocatoria? Yo es que no estaba pensando, no recuerdo una selección española peor que esta.
Ens haurien de remuntar anys que segurament recordem.
Ja estem agraeixi el Dami aquí ara, perquè segurament...
Com? No, què has dit?
Però 2003,
què has dit? Posa'm
2004.
Música, posa'm música.
Home.
Feia temps que no l'escoltàvem, però el Juan s'emociona amb aquesta música.
Sí.
El Dami no hi és, però què, és que no li han demanat l'opinió. Damià López, bona nit.
Bona nit, Dani. Doncs la llista de Luis de la Fuente, en línies generals, m'agrada bastant. És veritat que és inevitable deixar-se jugadors que podrien ser-hi per qualitat i estat de forma, però jo crec que tothom s'esperava una llista amb invents o amb jugadors molt inesperats, i encara que hi ha 15 jugadors nous respecte al Mundial, doncs sent una llista que porta el seu segell, crec que el que fa té sentit i que aporta jugadors que ja coneix de categories inferiors i en els que confia. És evident que el Barça perd pes i que deixa de ser la base de la selecció espanyola. A sobre Pedri no hi anirà, per tant només Valde i Gavi, presència minoritària. La convocatòria de Ceballos i sobretot de Nacho, algú les pot interpretar com una concessió al públic i premsa madridista. Jo penso sincerament que un seleccionador sempre porta, se considera els millors, perquè el que vol és guanyar. En tot cas, avui ningú ha posat el crit al cel perquè els jugadors suplents del Madrid vagin amb Espanya. I per últim em quedo amb la davantera. Crec que amb Gerard Moreno i amb Iago Aspas Espanya espanta més que el Mundial. I et faig un últim apunt. Es parla dels que hi van, dels que no hi van. Avui se li ha insistit a De La Fuente per activa i per passiva amb Ramos, però parlem d'un grup de futbolistes nous, de jugadors que seran debutants i que tindran una classificació, jo crec, difícil. El debut de dissabte que ve contra la Noruega de Haaland i Odegaard és un primer examen molt important per Luis De La Fuente i em sembla que serà un examen més complicat del que a priori pugui semblar.
Doncs opinió del Damià López.
Pot ser que hagi sentit al final d'aquesta cançó a la redacció aquesta tarda?
Haia.
Repetidament.
Sí. Home, és que aquesta cançó ens va acompanyar durant molt de temps amb el Juan Irigoyen, que va ser...
És que no recordo qui ho cantava.
És un
sol
campeón del mundo en este estudio.
Sí, exacte. Has estat... I què més? No te'n recordes, no?
I campeón d'Amèrica.
Gràcies. Campeón d'Amèrica.
Com vos, campeón d'Amèrica.
Clar, i Sergi Hernández. Te'n recordes aquell amic que...
Dos segons de...
Anem a la Champions, per favor, anem a la Champions. Vinga, per tancar tertúlia, perquè...
Fantasia que he escuchat la canció.
Ara avui, està, sí, està rient del que ha dit el Juan 10 segons tard, o no?
Sí.
M'imagino Sergi Hernández ara escoltant i cagant-se amb tot.
Ja, absolutament, i amb raó. Avui hi ha hagut el sorteig, Miquel.
Sí, senyor. Madrid-Chelsea, amb l'anada al Bernabéu el dimecres 12 d'abril a les 9, la tornada una setmana després a Stamford Bridge. És la tercera temporada consecutiva que es troben en les altres dues. La temporada passada, a quarts, el Madrid, ho recordareu, va passar agònicament...
I tant.
Tot i guanyar a l'anada sobrat, i fa dues temporades a semifinals el Chelsea va eliminar el Madrid. De fet, és l'últim equip que ha eliminat el Madrid de la Lliga de Campions. Butragueño, com sempre, ha estat el representant del Madrid al sorteig i n'ha fet aquesta valoració a Movistar.
Nos hemos enfrentado varias veces en los últimos años, el año pasado, una eliminatoria muy, muy ajustada, grandísimo rival. Por lo tanto, nos esperan dos partidos, yo creo que apasionantes para todos, conscientes de la dificultad. Vivimos con una ilusión enorme, por supuesto, esta eliminatoria, el hecho de estar en cuartos después de eliminar al Liverpool, a prepararnos lo mejor posible, a ver si somos capaces de llegar a semifinales.
Aviam si... Bé, és igual. Va per la mateixa banda del quadre que l'eliminatòria estrella, el Manchester City Bayern de Múnich, l'anada a l'Etihad el dimarts dia 11, a la tornada una setmana més tard a l'Allianz. Xique Begueristain, per descomptat, entre aquest emparellament i si el passen, el rival que es trobaria a semifinals no ha acabat precisament content.
Pues vaya sorteo, efectivamente, ¿no? Por la dureza del rival y incluso pues pasando, si pasamos o logramos pasar esta eliminatoria, también por lo que nos espera, ¿no? Real Madrid y Chelsea. Nos incomodan los ingleses y el Madrid pues también nos incomoda. O sea que lo importante es pasar esta primera, ¿no? Esta primera gran dificultad, que es la del Bayern, por su experiencia, por su calidad, por su propuesta futbolística, y luego ya tendremos tiempo de más cosas.
Un altre detall pel que fa a aquesta part del quadre. Si el Madrid passa a semifinals i juga contra el guanyador d'aquest City-Bayern, disputarà la semifinal, tornada fora de casa. Anada al Bernabéu, tornada fora.
Això és una pega, perquè O sigui, jo, per exemple, ara que ja em miro la Champions, evidentment...
En clau
romàntica i, sí, 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 i de disfrutón.
Sí.
Jo vull que guanyi el Manchester City, la Champions. Mm-hmm. Ho reconec obertament. Però... Bueno, perquè vull que Guardiola guanyi una Champions i perquè com que Guardiola ha donat tants èxits al Barça i m'ha donat tantes alegries, doncs si li va bé, doncs també em sembla...
Perdón, quería saber por, no te ofendo.
No me ofendo, te doy mi explicación y mi argumentación.
Okay.
El que passa, que clar, jo no vull que guanyi el Madrid.
És que quan has dit disfrutón, dic, els culers pateixen per si el Madrid la
no, guanya. No, jo no vull que guanyi el Madrid. Però, per tant, ara tinc un dilema. Perquè crec que li pot fer, qui pot eliminar el Madrid és el Bayern de Múnich.
Yeah.
I el City, tinc més dubtes que pugui eliminar el Madrid després del que vam veure l'any passat. O sigui, sé que el Bayern de Múnich no es cagarà contra el Madrid. Mm. Tinc més dubtes que el City pugui eliminar el Madrid.
Però tens la tornada a casa.
Vos quin creus que anem, Marc?
Que...
El City també. Tots quin creus que anem, City?
Jo sí.
Els
que hi ha, sí.
Jo City, 100%.
Vos també, que a mi?
Jo sóc molt de Guardiola.
Ah, bé.
Molt.
Jo Guardiola no tant, però...
I és un sorteig molt punyatero.
I tu, Juan?
El Nápoles.
Ah.
No, però mira, en aquest,
home, si no
en aquest
de sentit... City,
per Julián,
clar.
Però en Julián aquest... Álvarez, sí. No.
Però a mi què me diu Julián Álvarez?
No sé. Un mundial, tio.
El camí digues, vol dir una cosa intel·ligent, Joan. Deixem que s'expressi.
No, anava a dir que m'agrada molt el sorteig perquè jo veig bastant probable que hi hagi un Nápoles-Benfica a semifinals i que un dels dos arribi a la final. Estem parlant dels... dos equips més fiables d'Europa ara mateix.
Sí, sí. Mira, anem a l'altra banda del quadre.
Sí, exacte, perquè a l'altra banda del quadre, teòricament, hi ha els emparellaments que serien més assequibles.
Sí.
El Milan, el quart de la Sèrie A, contra el Nàpols, líder de la Lliga Italiana, 20 punts els separen, ni més ni menys. Els napolitans en el compte enrere per ser campions del tercer Scudetto. L'anada a San Siro i la tornada al Diego Armando Maradona. Per cert, abans de l'eliminatòria, l'1 d'abril, tot just després de l'aturada dels partits de seleccions, hi ha un Nàpols-Milan de la Sèrie A que jugarà a l'estadi napolità. I a l'altra banda, el Benfica, el líder destacat de la Lliga Portuguesa, contra l'Inter, que és el segon de la Sèrie A, l'anada de l'Ús i la tornada al Meazza. No podia ser que jugués al Meazza un partit del Milan un dia i l'endemà se'n jugués un altre de l'Inter. Per això s'ha capgirat d'aquesta manera l'ordre de les eliminatòries. Hem un duel entre l'Inter i el Benfica que, mirant precedents, es va jugar per primera vegada al 65, a la final de la Copa d'Europa,
hòstia,
que va guanyar l'Inter per 1-0 contra el Benfica i que es va jugar a Milà. És una curiositat, però crida l'atenció.
Home, que d'aquests quatre equips...
Quin drama de quadre, de veritat.
No. És un maleducado con la història.
Exacto, compro.
És un maleducado con la història del futbol.
Per favor.
No,
ese lado de història.
No, deixa'm parlar. He dit que argumentava, que mirava la Champions en plan romàntic i estic d'acord que si me la miro en plan romàntic he d'aplaudir aquest quadre, però em tira més...
Però i futbolístic, t'asseuràs al sofà i disfrutaràs...
Però que no veieu que aquesta Champions ha guanyat el Real Madrid.
Veus? Del disfrutor.
És a dir, no és del disfrutor.
Hem passat el patiment,
No, no, estàs rebent molt.
Estem d'acord amb ells, de disfrutar
el cajón.
Si anem a disfrutar, ens asseiem i veiem el Nàpols, que és un dels equips que millor juga a Europa, passar-nos-ho bé.
Sí.
El Nàpols m'agrada molt.
L'altre dia, al final, Nàpols a mi em va semblar espectacular com juga aquest equip.
No, i si guanya, a veure, és molt difícil, però si guanya l'Scudetto, que el guanyaran
segur.
I la Champions,
vaja,
el que pot arribar a passar a la ciutat.
Jo me'n vaig a viure a Nàpols.
Hay una cosa muy heavy, y me voy a poner esotérico. Sí. Argentina sale campeón post-Maradona, el Nápoles vuelve a ser campeón post-Maradona.
Sí. Sí.
Coronada con una Champions sería que...
¿Cómo post-Maradona?
Després de la mort de Maradona.
Ah,
clar, o sigui, però, com si amb Maradona en vida no pogués, no, igualar...
O com la influència, o com que los dioses clar juegan en el cielo.
Però això, per cert, això que diuen en camí del Nàpols, també ho podria dir el Benfica, perquè el Benfica probablement guanyarà la...
No sé si murió hace mil años, boludo.
No dic el que dius tu, dic el que diu el camí.
Que
l'Irigoyen s'escolta ell sol. Però jo...
Perdó, no puc un segon, no t'escuché. O sigui, no m'ataqueis així tan gratuïtament.
En Camí parlava del Nàpols, de guanyar un Scudetto i una Lliga de Campions, també ho podria fer el Benfica, perquè també té opció de fer les dues coses, és líder destacat de la Lliga Portuguesa, està fent una gran temporada, s'ha sobreposat bé a la baixa d'Enzo Fernández, que va marxar a última hora del mercat d'hivern al Chelsea, o sigui que a veure jo, com
acaba. Mario aquest, que sembla que tinc...
Sí, màxim golejador, de fet.
Sí, però...
Gonzalo Ramos, 30... Molts. No, 29, 30.
Molts, no els porta gaire bé.
Jo tinc sentiments contraposats, perquè per una banda estic d'acord amb el que dius, Ferran, però per altra banda, hòstia, a mi, en els temps que vivim, que sempre guanyen els mateixos, que o Inter o Milan, que seria nefast, vaja, a mi no m'agradaria que fossin qui arribés a la final, o Nàpols o Benfica, doncs mira, prou interessant que arribi a la final.
Bueno, val, doncs vinga, va,
us ho compro. Quantes?
Vull saber quants minuts gaudeix Ferran Martín d'aquesta Champions fins a final.
El que em dura la pizza.
Que poc t'agrada el futbol, eh?
Que poc t'agrada el futbol. Però home, no t'agrada l'Espanya.
Però Com? No, no, és que no t'he escoltat. No, digues.
No, perquè tu estàs més acostumat a patir. Sí, ja està. Jo no estic tan acostumat a patir.
Atac molt gratuït, eh?
Un quart d'hora i l'hora de la
bascada. Jo estic veient
Haaland al Bernabéu celebrant gols, eh?
Sí?
Oh,
veuràs.
Sí, jo també vaig a Grealish l'any passat i mira.
En qualsevol cas, la Champions sempre la podeu escoltar a RAC1 i aquest camí que tant de bo sigui,
diguem-ne, molt ràpid, que les eliminatòries estrella que agraden en Ferran, les disfrutones i les que l'emprenyen, van així.
I les cagones.
El Manchester City-Bayern es juga un dia juntament amb el Benfica-Inter i l'endemà es juga el Madrid-Chelsea i el Milan-Nàpols. Vull dir que els partits estrella no coincideixen. Ja era previsible, però que no hi haurà un Manchester City-Bayern ni la mateixa nit un Madrid-Chelsea.
Molt bé, queda dit.
Al Chelsea no li donem cap opció, no?
Ja, jo sí, eh? Jo sí. Sí. Jo sí.
Ja en tindrem temps a parlar. Ho deixem aquí. Moltes gràcies, heu estat extraordinaris avui tots. El Joan Camí, el Marc Marval, Juan Irigoyen, el Miquel Agut, el Ferran Martínez i la Marta Ramon. Bona nit a tots.
Bona nit. Bona nit.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar, perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Tu ho dirà, amb Dani Aguilar.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 de març, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Amants de la Fórmula 1, ha arribat el nostre moment. Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Aràbia Saudí. Tota la Fórmula 1, només a DAZN.
Vols saber una cosa?
Cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
RAC1 presenta Tu diràs des de la Volta a Catalunya. El dimecres 22 de març, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia, una nit de Tu diràs i ciclisme, coincidint amb una de les etapes de muntanya de la Volta. Amb Aleix Parisé i la redacció d'esports de RAC1.
Un any més ens endinsarem en la prova ciclista més important del país per parlar amb els seus protagonistes.
El dimecres 22 de març, a 10:45 des de Llívia, el Tu diràs se'n va a la Volta.
I estigueu atents, que tenim preparades algunes sorpreses.
RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llívia. Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Vinga, després de la tertúlia encara moltes coses més. Hola, Xavi Buig, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Hem de parlar de la Lliga Femenina, perquè avui el Barça ha arrencat jornada amb golejada abans de l'anada dels quarts de la final de la Champions.
Ha superat el València per 5-1 a l'estadi Johan Cruyff, on continua comptant tots els partits que hi ha jugat per victòries, i això que avui ha començat perdent amb un gol de Maria Jiménez a la sortida d'un córner al minut 11, un gol que ha trencat una ratxa d'imbatibilitat que finalment s'ha aturat en 957 minuts, a 5 del rècord absolut que també té el Barça a la temporada 2021. Ja abans del descans el Barça havia remuntat amb gols de Rolfo i Marta Torrejón. A la segona part, l'entrada de Salma Parayuelo ha estat clau, ha marcat el 3-1 i el 4-1, aquest després d'una gran jugada d'Aitana, i Rolfo ha fet de penal el 5-1 definitiu. Marta Torrejón, titular i golejadora avui, destacava la reacció de l'equip després del gol visitant.
Hem començat rebent aquest gol i començar amb el marcador en contra, i de com l'equip ha continuat amb bona actitud, amb bona intensitat, creant ocasions, perquè al final és veritat que és pràcticament l'única ocasió que ha tingut el València, i de la resposta que ha tingut l'equip de donar-li la volta i d'acabar marcant uns quants gols més i d'acabar amb bones sensacions.
A més, el partit d'avui ha servit per tornar a veure jugar Catacoll a la porteria, entrat al minut 30 de la segona part, més d'un any després de la lesió al genoll.
Sobretot el sentir una competició, el que és competir, perquè al final és un any que entrenes, però saps que el cap de setmana no jugaràs. Doncs, bueno, a tornar a competir en entrenaments, sabrà que pues, estàs jugant un posto per jugar, però això és el que més he trobat a faltar.
Amb aquesta victòria, el Barça li treu ara 10 punts al Madrid, que és segon i que demà al migdia juga a casa contra el Granadilla Tenerife. El proper compromís del Barça, dimarts a les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic de Roma, a l'anada dels quarts de final de la Champions.
I del futbol al bàsquet. Arrencàvem el programa coneixent la victòria del Barça contra l'Estrella Roja. Albert Ferran, què n'han dit els protagonistes? Bona nit de nou.
Hola, bona nit de nou, Dani. Bàsicament, satisfacció al vestidor blaugrana, perquè sense veure una versió brillant del Barça sí que l'equip ha sabut picar pedra molt fort mentalment cada vegada que l'Estrella Roja s'apropava al marcador, i ha sabut sumar la 19a victòria de la temporada després de les dues derrotes consecutives a domicili. Amb un Palau Blaugrana espectacular, ple, més de 7.100 espectadors, és la tònica habitual de la temporada, grans entrades al Palau, i per tot plegat el tècnic Serona Jasikevicius està encantat amb el suport dels seus aficionats.
Lo más importante, quien está contigo en situaciones difíciles, ¿no? Y esto para mí, el Palau últimos años, pues, ha sabido mucho de estar con equipo cuando está bajamos de ritmo, vamos perdiendo o algo así, y Palau pues se pone aún más, ¿no? Con más ruido. Esto en la vida es más importante. ¿Quién está contigo en momentos difíciles?
El Barça recupera la tercera posició a l'Eurolliga i fa un pas més cap a l'objectiu d'acabar entre els quatre primers per tenir el factor pista a favor a les eliminatòries de quarts de final, com reconeix Jessica Vicius.
Nosotros queremos acabar lo más alto posible. Esto es bastante fácil, ¿no? Yo creo que hemos hablado de esto ayer. Queremos acabar los primeros. Ahora, como hemos dicho ayer, ¿no?, lo de la prensa, parece que puede ser un poco difícil, pero bueno. Entonces, si no primero, segundo, si no tercero, si vamos a pelear a por esto. Claramente esto es objetivo. Ventaja de campo es el objetivo mínimo y ojalá lo podamos conseguir.
El líder és l'Olympiacos amb 21 victòries, segon el Madrid amb 20, Barça tercer amb 19, les mateixes que el quart, que és el Mònaco, i cinquè és el Fenerbahçe amb 17, però això sí, amb un partit pendent. Falten 5 jornades per acabar aquesta fase regular de l'Eurolliga. El Barça té un calendari favorable per aconseguir l'objectiu. Dels 5 rivals que li falten, 3 ja no tenen opcions d'acabar entre els 8 primers classificats. Propera cita, diumenge a la pista de l'Unicaja, partit realment exigent a la Lliga, i dijous vinent visita Grècia per enfrontar-se al Panathinaikos.
RAC 1. Del 16 al 18 de març, rebentem els preus a la SEAT de Badalona. Compromís Grup Lesseps. Si ens portes un pressupost més econòmic, te'l millorem. 69 úniques unitats en liquidació, vehicles quilòmetre zero i fins a 4 anys d'antiguitat. Recorda, del 16 al 18 de març, vine a la liquidació d'estoc d'ocasió més explosiva de l'any a la SEAT de Badalona.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Vine a SEAT Martorell Motor, grup Lesseps. Estem al costat de la fàbrica. Al Baix Llobregat tenim un ampli estoc de cotxe nou, gerència, quilòmetre zero, tant de SEAT com de SEAT Cupra. Entrega immediata. Per a més informació, entra a la pàgina web grupleseps.com. Martorell Motor, grup Lesseps. Estem a l'avinguda Pau Clarís 44 de Martorell.
Vinga, 5 minuts i la 1. Encara moltes coses més, com per exemple, en vol, el Barça i el Fracking Granollers, Xavi, afronten a partir de demà la Copa Sobal a Lleó.
El Barça juga la primera semifinal contra el Ciutat Encantada de Conca a les 6 de la tarda. Els organats tenen la baixa de l'extrem Hampus Bane, el jove del planter Jan Barrufet, fill de David Barrufet, és la novetat a la convocatòria. Els dos partits de la Lliga Sobal, el Barça es va imposar de 15 gols al Palau i va guanyar de 12 a Conca. De fet, el Barça és qui ha guanyat les últimes 11 copes a Sobal. Aquest Barça Ciutat Encantada a les 6. I el Fracking Granollers, que ve de perdre dimecres a la Copa del Rei a la pista de La Rioja i de quedar fora de la fase final d'aquesta competició, juga demà a 8:45 la segona semifinal contra l'equip anfitrió, la de Mar de Lleó. Els lleonesos tenen 8 punts menys que els vallesans a la Lliga, però en el duel directe jugat a Lleó van guanyar els locals d'11 gols. L'entrenador del Granollers, Antonio Rama, és conscient que el partit de demà és complicat i més venint de l'eliminació a la Copa. Declaracions a Ràdio Granollers.
Un partit dur, serà un partit complicat, el Palacio de León ple, veurem com arribem. Sobretot perquè mentalment, quan perds un partit així, físicament recuperes pitjor. I veurem com estem el dissabte.
Demà semifinals, la final diumenge a les 7 de la tarda.
I tot ho veurem al Superesports amb el Xavi Puig. Gràcies, Xavi. Bona nit.
Bona nit.
Vinga, i acabem amb Fórmula 1. Hola, Álvaro Demà, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, què tal? Bona nit.
Aquest cap de setmana es disputa a l'Aràbia Saudita el segon gran premi de la temporada. Avui s'han disputat les primeres sessions de lliures amb resultats molt similars als de la cita inaugural de l'any.
Sí, escenari diferent, però com dius, mateixos protagonistes. Verstappen va guanyar la primera cita de la temporada fa dues setmanes a Bahrein, per davant de Checo i amb Alonso tercer. Els tres s'han tornat a repartir les primeres posicions avui a la primera jornada d'entrenaments lliures disputada al circuit de Jeddah. Verstappen, el líder del Mundial, ha estat el més ràpid tant a la primera com a la segona sessió, tot i haver patit un virus estomacal aquests darrers dies. A la primera sessió ha superat a Checo, que ha estat segon, mentre que Alonso ha fet tercer per davant del seu company d'equip, Lance Stroll. A la segona sessió, disputada en el mateix horari en què es correrà la cursa i on s'han marcat els millors registres de la jornada, Verstappen ha avantatjat Alonso segon per només 208 mil·lèsimes, Checo ha fet tercer a 299, Ocon quart, Russell cinquè, amb el primer dels Mercedes, ha patit més el seu company d'equip, Hamilton, només 11è, per darrere dels dos Ferrari, Leclerc 9è, Sainz 10è. Demà, a partir de 2:45, tercera sessió de lliures, a les 6, la classificació, el gran premi segon de la temporada. Diumenge, a partir de les 6 de la tarda, horari de casa nostra.
Molt bé, gràcies, Álvaro. Un minut i mig i la una, pausa, i tanquem el Tu diràs.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Estic buscant cotxe i el necessito ja.
Has mirat a Ford? Tenen molt bones ofertes i amb entrega immediata.
Ostres, m'hi aproparé.
Vés-hi del 23 al 25 de març. Fan Special Days i trobaràs més descomptes. Només a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic. Fort Nicolàs, al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tarraco Center a Tarragona, Reus, Valls i Cambrils. I Centre Trànsit a Tarragona.
Mundo.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
RAC 1. La segona edició dels Premis DRAC organitzats per RAC 1 ja té guanyadors.
En la categoria Sostenibilitat,
La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors.
En la categoria Innovació,
Núclia, L'Acta, Ideal Barcelona i Cuideo.
En la categoria Veu de l'Any,
Iman Raisali, Miss Raisa.
I en la categoria Històries amb Ànima,
Quim Llisorgues.
El dilluns 17 d'abril, la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona.
Enhorabona.
Premis DRAC. La segona edició dels premis creats per RAC 1.
Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
La una en punt de la matinada. Moltes coses avui en aquest Tu diràs. Per cert, abans de marxar, recordeu que dimecres que ve, dimecres 22 de març, us esperem a tots al Saló de Plens de l'Ajuntament de Llívia. El Tu diràs se'n va a la Volta a Catalunya, aquesta Volta a Catalunya que arrenca el dilluns i que veurem íntegrament a RAC més 1 també amb els programes del Tu diràs i amb un especial el dimecres des de Llívia amb l'Areix Pariser, el primer que arriba, el primer que seu. La una en punt, gràcies al Manu Vilardell a la producció i al Joan Ferrus al control tècnic. Demà, més esports i més ràdio. RAC 1, descanseu.
Tu diràs.
Notícies. Judit Vila.
Bona nit. Passa un minut de la una. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky qualifica com a decisió històrica l'ordre de detenció contra Vladimir Putin que ha emès aquest divendres la Cort Penal Internacional. Se l'acusa de crims de guerra per la deportació forçada de nens ucraïnesos durant la guerra. Per al líder ucraïnès, la decisió del Tribunal de la Haia permetrà fer un pas endavant per aconseguir que hi hagi justícia. Ho ha dit durant el discurs que dirigeix a la nació cada nit.
Сьогодні маємо вагоме.
Ens trobem davant una decisió fonamental de la justícia internacional. És un cas que té una verdadera perspectiva. La Cort Penal Internacional ha emès una ordre de detenció contra Putin. Una decisió històrica que donarà pas a l'inici de la responsabilitat històrica. El cap de l'estat terrorista i una altra funcionària russa s'han convertit oficialment en sospitosos d'un crim de guerra.
Segons diu Zelensky, s'han registrat més de 16.000 casos de deportació forçada de nens ucraïnesos per part de Rússia, tot i que reconeix que la xifra real pot ser molt més gran. Per la seva banda, els experts en relacions i dret penal internacional asseguren que la publicació de l'ordre de detenció contra Putin pot contribuir a disminuir els crims de guerra que Rússia està cometent a Ucraïna. En parlaven el nou C de RAC1, Jaume Antic, secretari general del Col·legi d'Advocats Penal Internacional, i Pablo Pareja, professor de Relacions Internacionals a la Universitat Pompeu Fabra.
S'ha decidit que es fes pública perquè els efectes, diguem, d'aquesta publicitat són molt positius per tal d'evitar que es puguin continuar cometent els fets que s'imputen. Crec que aquesta és una gran fita, molt important.
Sembla ser que han valorat que d'aquesta manera doncs, es podria fer una mica més de pressió política, conscienciar l'opinió pública.
Això sí, tots dos creuen que és pràcticament impossible que s'acabi detenint el president rus. En plan econòmic, la borsa espanyola tanca una nova jornada tenyida de vermell. L'IBEX ha baixat un 2%, el Santander, el primer banc espanyol, s'ha deixat més d'un 4% i el BBVA més d'un 3%. Tot i el miratge d'ahir es tanca una setmana amb pèrdues de més del 5% i s'ha quedat lluny dels 9.000 punts que tenia dilluns. Tot plegat en una jornada on el Banc Central Europeu s'ha reunit d'urgència per analitzar les conseqüències del daltabaix als mercats financers europeus. La conclusió descarten que hi hagi risc de contagi per la crisi de crèdit suís i de la banca nord-americana. Per això, el BCE manté un missatge de calma i diu que els bancs europeus són segurs i solvents. I en plana cultural, la 28a edició dels Premis Zapping, que atorga l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, ha reconegut Crims de TV3 com el millor programa d'entreteniment i concursos. El productor delegat d'entreteniment del programa, Xavi Sorbon, ha tret pit dels resultats que han aconseguit en els últims anys.
Quan parlem de Crims, estem parlant d'un fenomen televisiu, més enllà del que és un programa de televisió o de ràdio, donat que acumulem en 3 temporades quasi 4 milions d'espectadors i en digital 46 milions de reproduccions, que es diu aviat.
Els Premis Zapping també han reconegut el programa Polònia amb el Premi Especial del Públic, Jordi Hurtado com a millor presentador i Tricicle, un último gesto de Movistar Plus, amb el Premi Grup d'Anàlisi de Programes. I ara, els esports. Amb en Joan Camí.
Pedri finalment serà baixa pel clàssic de diumenge. El jugador canari no s'ha recuperat a temps de la lesió i Xavi no podrà comptar amb ell. Ha començat la jornada 26 de la Lliga amb victòria de l'Atlètic. L'equip basc ha guanyat per 1-3 al camp del Valladolid. Demà és el torn del Girona i de l'Espanyol. Per una banda, Mitchell torna a Vallecas a 4:15 per jugar contra el Rayo i per altra banda, l'equip blanquiblau s'enfronta al Celta 6:45 en un partit clau per la permanència. Tots els partits es poden seguir a RAC1. El Barça femení ha guanyat el València per 5-1 després de remuntar el gol inicial de les visitants. Per tant, la jugadores ja es poden centrar en l'anada dels quarts de Champions contra la Roma, que es disputarà el dimarts a les 6:45 a Itàlia. A l'Eurolliga, el Barça ha reaccionat a la ratxa negativa dels darrers resultats, al guanyar l'Estrella Roja per 85-79 al Palau. D'aquesta manera, l'equip blaugrana se situa entre els 4 primers de la fase regular de l'Eurolliga. Per últim, l'Indústria Santa Coloma ha empatat a 1 contra l'Inter Movistar al refer-se del gol inicial de l'equip madrileny.
I el temps, aquest dissabte a la tarda descarregaran ruixats i algunes tempestes primer al Pirineu i Prepirineu i a l'extrem sud del país i més tard també al Pla de l'Estany i l'Alt Empordà. Diumenge, sobretot a partir del migdia, en tindrem en molts sectors de les comarques de Girona i Barcelona, preferentment interiors. Amb tot, el matí ja en poden aparèixer de nou al Pirineu i Prepirineu, però també a la Catalunya central, al Vallès Oriental i sectors de muntanya del Camp de Tarragona. Cota de neu de 1.600 a 1.800 metres els dos dies, amb temperatures més baixes a muntanya i més estables a la resta. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Aquest diumenge a les 9, clàssic al Camp Nou. Com acabarà? O potser... Des de les 7, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Guissona!
Sí!
Sanaúja!
Sí!
La Barceloneta!
Sí!
Girona!
Sí!
Sants!
Sí!
Palau Solità i Plegamans!
Sí!
Tarragona!
Sí!
Vilassar de Dalt!
Sí!
Vilaplana!
Sí!
Breda!
Sí!
Sarrià!
Sí!
Arenys de Mar!
Sí!
I la Pobla de Segur!
Sí!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Ara mateix comença el Nyon, el sorteig de quarts de final de la Champions.
Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor.
Bon dia, Charlie Carol, bon dia i bona hora.
Ah, efectivament, sóc Charlie Carol i això és Passió pel Futbol. Passió pel Futbol. Passió pel futbol. Sí, passió per l'únic equip català que encara continua viu a la Champions.
Com? Quin equip català continua a la Champions?
El Manchester City.
No, per què dius equip català?
O, com li dic jo, el Manchester Chiqui.
Per
perquè
què?
Hi tenim Chiqui Beguiristain.
Sí.
I tenim Pep Guardiola, el sí. Manchester Chiqui.
Sí.
I tenim Manel Estiarte. I sí. tenim Ferran Soriano.
Sí.
És el Barça a l'exili.
A veure, un moment, Xavi. T'interessa la Champions o no? Perquè si és una cosa...
M'interessa que... moltíssim la Champions.
El Barça no la podrà guanyar perquè no hi juga.
Però hi ha una cosa més important que el Barça guanyi la Champions.
Què és?
Que el Madrid perdi la Champions! Bueno. Som-hi!
Això sí que és...
Som-hi tots!
Això és de perdedors i de losers i de tot plegat.
Sí, sí, però a veure si hi ha sort. I avui al Madrid li toca el Manchester Chiqui i els sí. eliminem i entre tots aconseguim que el Madrid no guanyi la 32ª.
Se t'està fent llarg, no?
Molt llarg!
Molt llarg. Doncs mira, avui ens acompanya l'Albert Bassas, que anirà explicant-nos com surten les boles. Albert, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Hola, Albert. Albert Bassas, Bassinho.
Bassinho, sí.
Estem atents a les boles d'Albert Bassas.
Sí.
Un home amb l'elegància de Roger Federer i la intel·ligència del Leo Messi.
Per què dius?
Ha començat molt bé.
Sí, però la cosa s'ha torçat una mica.
M'ha dit gràcies.
Sí, no.
No t'has de precipitar, Albert.
Bueno, la veritat és que probablement no hi ha un jugador més intel·ligent dins del camp que Leo Messi. Jo no en sé.
No m'has d'arreglar-ho. Sí.
D'acord, val. Moltes gràcies. Deia que
ara... Què està passant ara mateix, Albert Bassas? Bassinho des de Nyon. El tenim allà connectant amb ell.
Sí, no és a Nyon, és aquí. El té de davant
del... Però no trenquis la màgia de la ràdio. La gent s'està creient que Rakut llença els milions per la finestra i envia una persona amb Vueling,
hi ha com uns senyors,
amb business...
Sí, hi ha uns senyors de Máximo Dutti xerrant entre ells, no? Què són?
Sí, bé, és l'ambaixador Hamilton Altintop, exfutbolista turc,
sí,
per exemple, va jugar al Madrid, entre molts altres.
Quan jo mori...
Turc, perquè la final és a Turquia aquest any.
Quan jo mori,
sí.
Em vull reencarnar amb ambaixador del futbol.
De la web.
Vamos, vamos, vamos.
Vamos que nos vamos, eh?
Vaya vivido, nen.
Sí, i ara estan passant vídeos...
Sí, allò, la prèvia aquella que... Habitualment, a l'espera que surtin les boles, en un sorteig que...
Què feu? Sí. Que esteu fent temps ara?
Que ja sabeu que és pur, sí, que pot tocar qualsevol.
Que parleu de futbol?
Sí, un moment, estem parlant de futbol. Sí, avui no hi ha Shakira.
No hi ha Shakira, avui?
No hi ha Shakira.
Bueno, no hi ha Shakira perquè no heu vist el seu Instagram o el seu Twitter. Vaig a mirar-lo ara.
No.
Segur que hi ha alguna notícia de la... Nenes?
Sí.
Què és la Shakira? Alguna porta, alguna notícia d'última hora, no?
No. Si la porteu, vaya, aixequeu el dit.
Vaya, por Dios.
En tot cas, no és Shakira ara la protagonista, sinó Patrick Kluivert,
sí, senyor.
Ser?
Acaba d'aparèixer Patrick Kluivert, que fa pinta, doncs, que serà...
La mà innocent.
Sí, la mà innocent, Patrick Kluivert. Mira, l'últim cop que el vaig veure va ser aquí en un restaurant. Menú de 14 euros.
És aquest, el de la barba o el negret?
No, negret no. És
que parleu de Patrick Kluivert, de què? Com si tothom sapigués qui és.
No és Patrick. És el jugador Patrick Kluivert. Que, segons Josep Lluís Núñez, es deia Patrick Clipper. Sí. Si no m'equivoco.
El Clipper, sí.
El Clipper, com si haguéssim fitxat un encenedor.
Atenció, Albert Bassas, repassem tots els equips que hi ha dins del bombo.
Sí. Doncs mira, n'hi haurà 3 d'italians,
sí.
Nàpols, Milan i Inter, són majoria, no passava això des del 2006.
Fixa't, és la dada.
Sí.
No passava des del 2006.
Ahà.
2 anglesos, el Manchester City i el Chelsea.
Mm.
Un equip espanyol, el Real Madrid. Com
això no passava des del... L'any passat.
Des de l'any passat, sí.
Un alemany, el Bayern de Múnich, i un portuguès, que és el Benfica.
Ah.
A més, és l'últim sorteig ja que tindrem en aquesta edició de Champions. És a dir, que avui, a banda dels quarts de final, també sabrem les semifinals i, per tant, doncs, el camí fins a la final del 10 de juny a Istanbul.
Albert Bassas, Bassinho, és destacable que no hi hagi cap equip d'Albània, no?
No.
De la tot poderosíssima lliga albanesa.
No hi ha ningú d'Albània, i menys aquestes alçades de la temporada, de la...
Em sabries dir algun equip de la lliga albanesa, Albert? Gràcies, gràcies, Albert.
I mi soara.
Noelia.
Acabo de fer una cerca ràpida.
Deu estar l'Atlètic de Tirana.
Tirana, Erzeni, sí. Lasti, etcètera.
Equips punters. Sí, etcètera també és un equip d'Albània.
Podria ser.
Bueno, en fi, ara està parlant aquest senyor que sembla del canal 24 Hores, de Televisió Espanyola, sí, perquè entenc que també és un paio de la UEFA.
És un senyor amb el cabell blanc.
És un cap de planta del Corte Inglés.
Sí. Exacte.
I està explicant això.
Sí.
Els 8 equips que hi participaran.
Ja ens ho ha explicat això en Bassas. Ja ens ho ha explicat. No necessitem a ningú que vingui a espanyol a explicar-nos coses, que per això ja tenim totes les ràdios, totes les teles, tots els diaris i tota la realitat, que és gent en castellà explicant-te les coses que tu ja saps.
A tu també t'interessa el sorteig de Champions, Moja?
Jo no entiendo.
No.
Jo, qui m'ha d'interessar quan jugui un equip català? Sí. Ja ho mirarem. Mentrestant, no m'interessa tots aquests... A més, no em sembla que...
Ni el Barça a l'exili, el Manchester Chiqui.
És que també lo del Barça a l'exili hauria de ser el Barça. El Barça hauria d'abandonar la lliga aquesta que porta aquest senyor de centre...
moderat. Javier Tebas, centre moderat, vols dir?
Sí, centre moderat tirant al feixisme. Sí. Hauria d'abandonar aquesta lliga i apuntar-se a la lliga albanesa, si cal, o a l'altra, a la que val la pena. Com es diu la dels anglesos?
La Premier.
Aquesta, és que jo de futbol no domino gaire, ni m'interessa.
El de futbol és el Manel.
A mi no m'interessa l'exèrcit desarmat de Catalunya, no m'interessa.
A tu t'interessa l'exèrcit armat?
Armat de Catalunya. I això heu de tenir en compte els que heu vingut avui, perquè sí? Avui hi ha determinades zones del país on és festiu pels nens.
Ah, sí?
D'acord, sí. Heu de saber que la mesura del possible que farem és reinstaurar la mili, el servei militar.
Reinstaurar el servei militar?
Sí, fora els caus i els esplais, i farem el que es diria... Un moment, què ha passat?
Calla, que ara que parleu de la mili, sí, que... la Leonor, que... la infanta, l'envien a la mili 3 anys. Tu t'ho creus?
Que justament el que estava parlant, de neix espanyol.
Què ha de fer una dona a fer la mili, el servei militar? Una cosa que teníeu els homes, ara de la igualtat, ara també se resulta que haurem d'anar a fer la mili.
Acaba de sortir la primera bola
al
i...
Al Madrid.
Al Madrid.
Ja sabem que jugarà l'anada d'aquesta eliminatòria a casa, per tant, ara Kluivert tregui una bona
bola. Manchester Chiqui, Manchester Chiqui, Manchester Chiqui.
A quarta final, atenció.
Està obrint la bola.
El Benfica.
Estan temblando todos ahora, eh?
Estan temblando todos. Sí, clar, es fa des de Madrid i... El Chelsea.
El Chelsea.